RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli amb la col·laboració de Balanyà en Viu.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És un cap de setmana de grans festes majors, tres dies festius en molts llocs de Catalunya, aprofitant les diades i les festes majors que hi ha a diferents llocs. Un d'elles, per exemple, la ciutat de Barcelona, on avui, amb el pregó de Neyat el Hajmi, comença aquesta festa major de la Mercè. I és veritat que avui una bona manera de celebrar-ho és poder assistir al teatre a veure una obra, un musical, el musical més premiat de tots els temps als Estats Units, que és The Producers, escrit pel gran Mel Brooks, autor de, per exemple, El jove Frankenstein. The Producers és una obra de teatre que dirigeix Àngel Llàcer amb l'Enric Cambrai, amb el Manu Guix com a director musical i amb altres actors com el Ricky Mata, com l'Oriol Borés, com la Mireia Porta, que seran avui tots en directe aquí, actuant, parlant i comentant i debatent sobre The Producers, sobre el teatre català i el teatre que es fa a Catalunya. Avui parlem amb tots ells a partir de les 10, un quart d'11 aproximadament, i ja sabeu que, com sempre diem, portes obertes per tothom, perquè tota la gent que avui vingui a veure aquest programa, aquest, el món a RAC1 des del Teatre Tívoli, entrarà en el sorteig d'entrades dobles per poder obrir la porta al que serà la festa major de la Mercè. I, per tant, poder assistir aquest vespre en aquest Teatre Tívoli de Barcelona a la representació de The Producers amb l'Àngel Llàcer i companyia. Això serà, repeteixo, a partir de les 9 del matí obrem les portes del Teatre Tívoli de Barcelona, on podreu veure tota aquesta gent, però també el Pere Mas, l'Ernest Folch, la Glòria Serra, la Cristina Puig, el Nacho de Sanahuja, l'Òscar Nin, la Mònica Usart, el Ramon Bartolí, l'Anna Alfonso, la Iel Brusca, en Jordi Saumell i tants d'altres que hi haurà a l'escenari del Teatre Tívoli de Barcelona. A partir de les 9, el primer que arriba, el primer que seu, obrim portes, però abans, deixeu-me comentar, bueno, una persona que podria estar perfectament en una obra de teatre, que és Alfonso Guerra, que va posar-se ahir el vestit d'Urco. Urco era un protagonista del planeta dels simis, i va respondre a Susana Griso sobre Yolanda Díaz, picant-se fortament al pit amb les dues mans, cridant «Unga, unga».
La vicepresidenta criticando falta de rigor político, jurídico. Sí. Ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Es la verdad. Dedica mucho tiempo, sí.
Mentre Alfonso Guerra mostrava les maneres que va prendre el planeta dels simis, hores més tard, a la tarda, Alexia Putellas feia una demostració d'elegància verbal, de to conciliador, però a la vegada punyent i reivindicatiu, a la roda de premsa de la selecció espanyola femenina. Quina diferència entre els dos discursos, entre el d'Alfonso Guerra i Alexia Putellas, entre segles, Guerra del segle XX i Alexia del segle XXI, i sobretot en modals i en educació. Perquè, com li va dir César, el mico protagonista del planeta dels simis, a la seva criatura, fill meu, pensa abans d'actuar. I el fi, i en aquest cas el mico, va decidir callar. Aviam si Alfonso Guerra ho entén. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al...
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 22 de setembre del 2023.
I avui s'escaparà algun ruixat entre les comarques de Girona i de Barcelona, mentre que la resta farà més sol. Baixen les temperatures amb vent de mestral i tramuntana.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, una avaria a la Ronda de Dalt en sentit nord per la zona de Sant Gervasi fa acumular més de 7 quilòmetres ja en tot el tram des de Cornellà de Llobregat i es talla un carril.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Falten només 4 dies pel debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, apareix la primera veu dins del PSOE que no descarta que el líder del PP sigui president d'Espanya la setmana que ve. El socialista Emiliano García Page ha obert tant la porta com la caixa dels trons. La porta perquè alguns diputats del PSOE canviïn de jaqueta a l'últim moment i acabin donant suport a Núñez Feijó. El president de Castella-La Manxa és un dels barons socialistes més crítics històricament amb l'estratègia de Pedro Sánchez, però ha volgut deixar ben clar que ell no avalaria mai que Núñez Feijó fos president amb els vots dels diputats transfugats del PSOE. Tot i això, que no descarti aquest escenari, ja és un terratrèmol polític a Ferraz, la seu del socialisme. Pagen ha parlat aquesta nit en una entrevista a la SER, poques hores després de parlar per telèfon precisament amb Alberto Núñez Feijó.
Y el que esté jugando a que la falta de votos del Partido Popular, el déficit electoral que ha tenido, se lo compensen transfugas del Partido Socialista, puede que los encuentre, no digo que no, pero desde luego no será porque yo los busque ni porque yo los ampare.
Ell no ho avala, però no descarta. Això sí, critica Feijó per pidular vots i fomentar el transfuguisme.
Yo creo que las cosas tienen que ser limpias y el gobierno de España, el que sea, no puede estar nunca sometido a tamallazos de ningún tipo.
García Page, doncs, ha tancat files amb Pedro Sánchez d'aquella manera perquè d'una banda diu que no empara el transfuguisme, però de l'altra torna a criticar una hipotètica llei d'amnistia. De fet, ha tornat a recriminar a Pedro Sánchez la seva falta de coherència.
Hay multitud de declaraciones públicas del presidente del gobierno, de los ministros, diciendo que no cabía la amnistía en la Constitución. Estoy hablando de declaraciones de tres días antes de votar a la gente, el 20 de julio. Se puede ser coherente a cada uno a su manera, pero para no perdernos, yo soy abogado, yo sé que la primera interpretación que se tiene que hacer de las cosas es la literal.
Les paraules de García Page han alimentat el fantasma del tamallazo, però tot i això sembla complicat que es concreti perquè Pedro Sánchez va fer unes llistes electorals molt a mida i els diputats del grup parlamentari socialista en principi li són plenament fidels. Amb aquest escenari, Alberto Núñez Feijó ho té cada vegada més negre per sortir victoriós al debat d'investidura de la setmana vinent. El ple arrencarà dimarts i a hores d'ara el líder del PP té només el suport de 172 diputats, a 4 de la majoria absoluta. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Feijó ha escurat pràcticament totes les vies, però no hi ha hagut manera. Li falten 4 diputats. El PNB li va deixar clar des de bon principi.
No hay margen para una investidura.
Tampoc ha convençut el PSOE per una abstenció.
Que el Partit Socialista no va apoyar la investidura del senyor Feijó.
I ara Page li treu del cap la idea dels socialistes transfugues. Tot i això, Feijó manté que ell és la millor opció per frenar l'independentisme.
Estamos ante un fraude electoral. Si nuestra investidura era necesaria, ahora se ha convertido en imprescindible.
Feijó, per tant, arribarà a la investidura de la setmana que ve si no hi ha sorpreses, amb 172 diputats a favor, a 4 de la majoria.
Els números no quadren, però el PP no llença la tovallola i continua fent crides als diputats del PSOE perquè rebel·lin i donin suport a Núñez Feijó. L'últim que s'ha sumat a aquesta brama és el president de la Junta d'Andalusia, el popular Juanma Moreno Bonilla. En una entrevista aquest matí al Confidencial, reclama als diputats del PSOE que votin Feijó per principis i eviten d'aquesta manera noves sessions de Pedro Sánchez als independentistes. El PP l'anima en les dures crítiques que la vella guàrdia socialista ha etzibat a l'actual direcció del partit. A Ferraz encara hi ressonen les paraules de Felipe González i Alfonso Guerra contra l'amnistia, contra l'independentisme i contra Yolanda Díaz. Lluny de mossegar-se la llengua, ahir Alfonso Guerra va afegir encara més llenya al foc i va menysprear el líder de Sumar amb l'estracanada masclista que sentíem ara fa uns moments al davantal acusant-la de treballar poc perquè passa massa temps de perruqueria en perruqueria. Unes paraules que tothom ha corregut a condemnar, evidentment. Tornem a Madrid, Armenteres.
Sí, les respostes arriben de tot arreu. La mateixa interessada, Yolanda Díaz.
Pero creo que en la Europa que hoy presidimos del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
Carmen Calvo, ex vicepresidenta com ell.
Absolutamente detestable que se nos juzgue por el pelo en vez de por las neuronas. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar.
La direcció del PSOE deixa clar que tant Guerra com Felipe González pequen de falta de lleialtat. Santos Cerdán, actual número 3 del partit.
Desleales, desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Pues oye, lo respetamos, però no és la decisió del Partit Socialista.
Això sí, des de la direcció socialista es descarta sancionar-los i en cap cas es planteja una expulsió com va passar la setmana passada amb l'exsocialista Nicolás Redondo.
Per cert, gràcies, Armen, que ara que la vella guàrdia socialista ha reaparegut per recriminar Pedro Sánchez la seva falta de coherència, és molt interessant repescar una frase que Felipe González va escriure el 2013 en un dels seus llibres i que ha recuperat el diari El País. Atenció. Felipe González, 2013, és a dir, fa 10 anys. L'expresident del govern espanyol criticava textualment els expresidents que emeten opinions que sovint projecten massa ombra o que es converteixen en armes llancívoles en la batalla política diària. Repetim, Felipe González, 2013, critica els expresidents que emeten opinions que sovint projecten massa ombra o que es converteixen en armes llancívoles en la batalla política diària. 2013, amb el PP a la Moncloa. Ara, amb un president socialista a la Moncloa, Felipe González fa just allò que qüestionava ell mateix. La frase no hauria pogut ser més profètica. I mentrestant, el president Carles Puigdemont, també sucat pan tot plegat en un tuit carregat de sarcasme, Puigdemont creu que cada vegada que parla amb Felipe González i Alfonso Guerra es dispara el preu de la calç viva, en una referència gens dissimulada, evidentment, als GAL. Però malgrat tot aquest soroll de fons, els sondejos apunten que el PSOE, la negociació en Junts i Catalunya Esquerra, no li passa factura. De fet, el PSOE guanyaria les eleccions si l'haguessin de repetir el gener, o almenys això és el que pronostica el CIS. L'enquesta de Tezanos pronostica un tomb. Si el PP va guanyar fa dos mesos amb poc més del 1,5% dels vots de diferència, ara això giraria i el PSOE s'enduria amb un 33% els sufragis a un punt i mig per sobre del PP. A Catalunya el CIS preveu que Junts rendibilitzaria millor la negociació amb els socialistes i superaria ja Esquerra Republicana. De tot plegat, escoltem ara dos comentaris d'opinió. El primer el posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del Món RQ, Mireia Esteve.
Alberto Núñez Feijo no s'ha cansat de repetir aquesta setmana que només li falten 4 escons per ser investit president i que convida a socialistes contraris a l'amnistia a ser a l'acte del PP de diumenge a Madrid. Dues crides desesperades al transfuguisme que el PP es permet fer un cop més en nom de la unitat d'Espanya. El partit ho va fer ja sense èxit quan s'havia de derogar el delicte de sedició i torna ara aprofitant que Felipe González i Alfonso Guerra han tornat a escena. L'ombra negra del Tamayazo sempre plana sobre la formació i més encara des que els populars van de decidir abandonar el pacte antitransfugisme ara fa 2 anys. Sense els números per ser investit, a Feijóo només li queda cridar a la dissidència dins el PSOE amb poques opcions de prosperar, sobretot perquè el mateix Emiliano García Page ja li ha dit que ell no és l'interlocutor per cap investidura. El soroll, doncs, no només no li ha servit per trobar socialistes trànsfugues de moment, sinó que tampoc ha pogut capgirar l'última enquesta del CIS. Tot plegat té darrere fons una estratègia més a llarg termini que passa per liderar el front contra l'amnistia i pescar entre l'electorat de centre posant contra les cordes un PSOE que ja va sobreviure als indults.
I el segon el posa el director d'Infolibre i col·laborador del Món RQ, Daniel Besteiro.
Qualsevol temps passat va ser anterior. Alfonso Guerra va dir ahir que el PSOE és molt seu perquè ha treballat molt per ell. I aquesta frase es resumeix tot el problema. A viure de rendes i records, confondre'ls amb la realitat i creure que els partits, com la societat, no evolucionen. Però la memòria és selectiva. Només des d'aquesta desconnexió, Felipe González i Guerra poden oblidar una llei d'amnistia feta per a delictes molt més greus, indults molt més delicats o, per descomptat, investidures amb nacionalistes i contrapartides. Només des d'aquesta desconnexió poden oblidar que, perquè la seva generació triomfés a la política de la transició, va haver primer de jubilar la vella guàrdia socialista en el Congrés de Suresnes. Només des d'aquesta desconnexió es pot ser tan masclista com per a desacreditar políticament Yolanda Díaz perquè, segons Guerra, va molt a la perruqueria. I no adonar-se, com Rubiales, que en 2023 això se acabó i que qualsevol temps passat va ser potser ni millor ni pitjor, però, sens dubte, anterior.
Gràcies, Daniel. I mentre es negocia la possible investidura de Pedro Sánchez, els partits independentistes poden presumir dels fruits que ha donat l'acord per la mesa del Congrés. A l'agost van fer presidenta de la Cambra Baixa la socialista Francina Armengol a canvi de poder-hi parlar català, i això ja és una realitat. La reforma del reglament que ho permet s'ha aprovat per majoria absoluta i amb poques sorpreses. La més destacada, que un diputat del PP s'ha equivocat i ha votat a favor. El PP reconeix que han perdut la batalla política, però no es rendeixen i ara hi exploten com vetar el català al Congrés per la via judicial. Per això presentaran un recurs contra la reforma del reglament on, doncs com sempre, el Tribunal Constitucional, Alberto Núñez Feijóo, es queixa que el Congrés s'ha convertit, literalment, en un karaoke.
No ha defendido las lenguas autonómicas, las ha utilizado. No ha promocionado las lenguas autonómicas, ha trapicheado con ellas. Lo que ha hecho es patrimonializar unas lenguas que además desconoce.
Sigui com sigui, un cop tancada la carpeta del Congrés, ara falta que sigui oficial a Europa. L'altre punt de l'acord que van segellar a l'agost el PSOE i els partits independentistes. Doncs bé, El 70% dels catalans estan a favor que el català gaudeixi d'aquest reconeixement. Fins i tot més de la meitat dels que tenen el castellà com a llengua principal volen que el català sigui oficial, ho assegura l'últim baròmetre del CEO, que també revela una dada molt preocupant. Un terç dels ciutadans creuen que dirigir-se en català a la justícia els pot perjudicar. La polseguera que han aixecat les paraules d'aquestes últimes hores d'Alfonso Guerra i Felipe González és un dels temes més comentats a les ràdios de Madrid aquest matí. I hem tornat a parar a l'orella. Per exemple, Àngels Barceló, a la SER, critica el comentari masclista d'Alfonso Guerra sobre Yolanda Díaz. Diu que l'exvicepresident espanyol no entén res i que ha quedat atrapat al passat.
Dicen los que le conocen que ya era así de joven, o sea que es otro que no se ha dado cuenta de que la sociedad ya no es la misma, que nosotras ya no somos las mismas. Su anclaje en el pasado ya es suficientemente cuestionable en sus posicionamientos políticos, porque esa España que él rememora y añora es otra muy diferente, con otros problemas y con otros dirigentes para hacerles frente. Pero él y otros, aposentados sobre sus privilegios y su modo de vida, viven aterrorizados ante la posibilidad de que las cosas cambien, pero cambian. Y cuando los cambios son beneficios para los ciudadanos, o los entiendes, o los compartes, o te quedas fuera. Guerra es otro de los que no ha entendido nada, pero nosotras a él lo hemos entendido perfectamente.
En canvi, Carlos Alsina Onda Cero creo que a Pedro Sánchez li tremola el pols quan ha de respondre a les crítiques de González i Guerra.
Ni ellos dos tienen intención de borrarse, ni Sánchez tiene cuajo suficiente, y mira que tiene cuajo el presidente para casi todo, para expulsarlos del Partido Socialista, ni para abrirles un expediente sancionador siquiera. A Nicolás Redondo Terreros le puedes echar alegando que hay que tener respeto por las siglas. Pero claro, Felipe y Alfonso son palabras mayores. Así que lo que están haciendo es decir que no tienen respeto por las siglas, pero sin que haya ninguna decisión orgánica, ¿no?, del Comité de Disciplina, o como diablo se llame lo que... No habrá expediente de sanción, no habrá expulsión. Sí hay, sí lleva días sabiéndolo, un empeño evidente de borrarlos, ¿no? Borrarlos a Felipe y a Alfonso Guerra. Quiero decir, si habla Rodríguez Zapatero, que ya también va teniendo una edad, pero si habla Rodríguez Zapatero, oye, todos en pie en el PSOE, que José Luis es la voz de la experiencia. Ahora, si hablan Guerra y Felipe, a por ellos.
Y a Es Radio... Federico Jiménez Los Santos va més enllà, defensa l'espanyolitat de Felipe González i Alfonso Guerra, i en canvi qüestiona la de Pedro Sánchez i l'actual direcció del PSOE. I atenció també al que diu al final sobre les llengües oficials al Congrés.
Estoy seguro que están preocupadísimos, porque ven en el final de su vida que lo que hace su partido es cargarse España. Y hay un grupo, no todos, pero una parte del PSOE de Felipe González, que sí eran españoles. Estos de ahora no son nada. No son españoles, son mercenarios, son esbirros, son cipayos. Sirven hoy a Cocomocho, mañana servirían a cualquier dictador fascista, pasado mañana al comunismo, bueno, eso ya lo están haciendo ahora. Y les da igual. Y contra eso, dicen, no se puede luchar. Claro que se puede luchar. Es decir, mamarrachos, con nosotros no vais a poder. O sea, vosotros queréis cargar a España y no os vamos a dejar. Mamarrachos. Ahora, si resulta que está muy mal que quiten el español del Congreso, pero está muy bien que lo quiten en el Senado, si tú te cargas, como se han cargado en el Congreso el español, pero ya la prueba la hicieron en el Senado, todo criminal primero prueba, todo asesino en serie, empieza matando al gato del vecino.
Y Carlos Herrera, a la COPE, que continuaba criticando la ley de amnistía de Pedro Sánchez.
Bueno, pues ahora dice... para justificar su cesión al chantaje, porque él quiere ser presidente, que siempre se opuso a la acción de la justicia ante un conflicto político. Mentira. O mientes ahora, o mentías antes. Bueno, cabe la posibilidad de que mintieras antes y mientas ahora, porque eres capaz de eso y más. No es que Sánchez mienta por sistema, es que si un día llegara a decir una verdad, le daría un shock alérgico.
Per cert, també a Madrid, alguns dels fundadors històrics de Ciutadans exploren la possibilitat de crear un nou partit. Creuen que els pactes del PSOE amb els independentistes deixen espai per una formació de centre-esquerra nítidament espanyolista i partidària de tancar grans acords de coalició amb el PP. El Confidencial ha tingut accés avui al document que posa negre sobre blanc aquesta idea, un text que el Digital bateja com l'embrió d'aquest futur partit. Qui hi hauria al darrere? Doncs moltes figures vinculades a la Fundació de Ciutadans, com Fernando Sabater, Francesc de Carreras o Francisco Igea, entre d'altres. Encara a Madrid, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat arxivar la causa contra els quatre acusats d'intentar boicotejar la Volta Ciclista en el seu pas per Catalunya. Segons el diari Punt.es, el fiscal entén que això ja s'està investigant en un jutjat de Solsona i, per tant, no creu que calgui obrir un segon procediment a l'Audiència Nacional. Això seria una bona notícia pels quatre independentistes imputats, perquè si l'Audiència arxiva el cas, vol dir que queda descartat que se'ls investigui per terrorisme. I al País Valencià, el nou govern del PP i Vox no treu el peu de l'accelerador en la seva curada contra el català. Ara l'objectiu és l'escola. El Mundo avança que la Generalitat Valenciana vol reformar la política lingüística als centres educatius per eliminar les classes de català obligatòries a totes les comarques del País Valencià en què la llengua catalana és residual. Ara la llei només obliga a fer un 25% de classes en aquest idioma, però el govern del PP i Vox vol carregar-se aquest requisit per tots aquells centres situats en comarques en què pràcticament ja no es parla català, sobretot a la zona d'Alacant, és a dir, la Generalitat Valenciana renuncia a ensenyar el català a aquells que no el parlen. I mentrestant, les entitats independentistes s'han proposat recuperar la imatge d'unitat del referèndum amb una concentració l'1 d'octubre a la plaça Catalunya de Barcelona. Creuen que s'ha d'aprofitar que l'Estat està en un moment feble i parlarà a Carles Puigdemont com a president del Consell de la República. Sílvia Solanes.
El Consell de la República és un dels organitzadors, junt amb Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència, l'ANC i la Intersindical, que també intervindran. Aquest any no hi parlarà, però Carme Forcadell, que l'any passat ho va fer com a presidenta del Parlament del 2017 i que va rebre escridassades per l'estratègia d'Esquerra. Des del Consell de la República, Antoni Castellà creu que no es repetiran, que la unitat era més fràgil i el que busquen és just el contrari.
Volem demostrar unitat i estem convençuts que l'objectiu final passa per sobre del malestar puntual que legítimament pot tenir un ciutadà respecte a qualsevol formació política o qualsevol de les entitats que estem aquí representades.
Hi han convidat polítics i institucions, tot plegat sota el lema Defensem l'1 d'octubre, independència, autodeterminació, amnistia. La manifestació serà a les 6 de la tarda.
I, per cert, que encara un apunt més de política catalana que llegim a La Vanguardia. El PSC de Canet de Mar no se'n sap avenir de la carta que ha rebut del president de la Generalitat, Pere Aragonès, felicitant a la candidata socialista Marian Gómez Téllez per haver estat escollida nova alcaldessa. Però Marian Gómez Téllez no és l'alcaldessa de Canet perquè, malgrat haver estat la força més votada, un pacte a quatre bandes, liderat justament per Esquerra Republicana, la va deixar a l'oposició. 8 i 22 minuts. La Guàrdia Civil investiga un segon cas d'agressió sexual a un alumne de l'escola pública de Montijo, Extremadura. Segons ha pogut saber RAC1, la víctima és del mateix centre, on aquesta setmana ja s'hi va denunciar l'agressió a una nena de 6 anys per part de 3 companys de classe. De moment, tenim pocs detalls, tot i això fonts properes apunten que alguns dels agressors d'aquest segon cas serien els mateixos que el primer que es va destapar. El que sí que ha transcendit és que aquest cop agressors i víctimes no són de la mateixa classe, sinó de cursos diferents. L'Associació contra l'Assetjament Escolar s'ha posat a disposició de la família de la víctima i està acabant de recopilar tots els detalls. La Guàrdia Civil també ha posat el cas en mans de la Fiscalia de Menors, tot i que el més probable és que s'acabi arxivant per la impossibilitat d'imputar els autors, com va passar en el primer cas denunciat. Mentrestant, a Huelva, la Guàrdia Civil investiga un altre menor per crear fakes, imatges falses, de companyes d'institut despullades. En aquest cas, no hauria utilitzat una aplicació d'intel·ligència artificial, com va passar al Vendrelejo, a Badajoz, sinó que hauria creat ell els fotomuntatges. Segons la Guàrdia Civil, hi hauria una vintena de noies afectades. Doncs bé, davant l'augment de les violències sexuals comeses per menors, els partits polítics volen començar a posar fil a l'agulla per abordar les causes que apunten els experts. A aquesta hora, RAC1 us pot avançar que l'educació sexual i l'accés a la pornografia per part dels infants centraran bona part del debat de política general que es farà la setmana que ve al Parlament. L'oposició s'està posant les piles en aquest tema i per això us podem explicar diferents iniciatives que volen tirar endavant el PSC, els Comuns i la CUP. Totes reclamen més educació sexoafectiva a les aules i demanen al govern que es prengui seriosament el tema. Anem a PAMS, el PSC és el primer partit que ha pres la iniciativa en diferents accions al Parlament. Segons ha pogut saber RAC1, per una banda, portaran a votació al debat de política general una proposta per collar el govern i que es comprometi a potenciar l'educació sexoafectiva dels infants, com a l'estil del que passa ja a l'escola francesa, i vetllar perquè no accedeixin a la pornografia tan aviat. A més, han demanat un seguit de compareixences d'experts a la cambra per posar aquest debat al centre polític. I una petició més, reclamen al govern que prohibeixi l'ús del telèfon mòbil a les aules als alumnes més petits. Té més detalls, Adrià Santasusagna.
El PSC fa dos anys que batalla aquest tema al Parlament demanant compareixences i fent propostes que han estat vetades. Ho van fer precisament després d'escoltar una entrevista aquí a RAC1. Ho explica la portaveu Alicia Romero.
Vam escoltar precisament a RAC1 una entrevista que li feia el Jordi Basté, un catedràtic de la UOC, expert en pornografia infantil, i el dia que s'havia votat aquesta compareixença, que ens semblava important, doncs bé, ens vam trobar com majoritàriament els grups del Parlament, Junts, Esquerra i els Comuns, ens van votar en contra.
Amb els nous casos, ara hi tornen, i han demanat mitja dotzena de compareixences experts en educació sexual i a l'accés de la pornografia per part dels infants. Romero explica a RAC1 que la majoria reclamen el mateix que el PSC, que el govern es posi les piles i limiti l'ús del telèfon a les aules.
Que comenci a aplicar, o com a mínim faci algunes proves pilot, perquè em sembla que evidentment la Generalitat té responsabilitat i pot posar en marxa algunes mesures, no?, de manera incipient, i aquest seria doncs la limitació de telèfons mòbils a l'escola.
Són temes que els socialistes posaran damunt la taula en el debat de política general que es farà la setmana que ve al Parlament.
Doncs una magnífica iniciativa, la del PSC, per debatre precisament el que està passant en aquests moments. Qui també vol posar sobre la taula aquest tema són els Comuns i la CUP. D'una banda, els Comuns reclamen que l'educació sexoafectiva entri ja a les classes d'infantil i ho acompanyen de recursos per formació pel professorat. Sílvia Solanes.
Ho recullen en la proposta que faran sobre feminisme. Es demanen incloure-ho al currículum escolar des d'infantil i durant tota l'educació obligatòria, i no només això, sinó també formar sobre l'ús de pantalles i intel·ligència artificial per sensibilitzar sobre la violència digital. La presidenta del grup, Jessica Albiach, explica a RAC1 què hauria d'incorporar.
El seu accés a la sexualitat siga des de referents positius i des del consentiment. També com tindre relacions afectives sanes, sense toxicitat, com tots els cossos són vàlids, més enllà de les talles. Evidentment, s'ha de parlar de drets digitals, com no ser víctima però tampoc agressor, de malalties de transmissió sexual, de mètodes anticonceptius i altres coses, com per exemple com la diversitat sexual i de gènere no és una amenaça.
I la CUP, a falta de la lletra petita, també demana dotar els centres de recursos per desplegar un pla de prevenció que inclogui l'educació sexoafectiva.
I de tot plegat escoltem el comentari ara que signa la sotsdirectora de l'Ara i col·laboradora del Món a RAC1, Carla Torró.
Tenim noies de 14 i 15 anys que a les seves primeres relacions sexuals han tingut sexe anal. Ens expliquen que no els agradava, però que ho feien perquè el noi volia. La frase és del catedràtic de psicologia Rafael Ballester. El problema no és el porno en si, només faltaria, però sí que és problemàtic que determinats continguts estiguin a un sol clic de nens i nenes de 8 i 9 anys, pel risc de confondre ficció i realitat, i també perquè començaran a construir l'imaginari del que és el desig amb aquestes imatges, no? Sempre em fa por quan l'administració entra a debatre segons quins temes, perquè m'imagino l'Opus Dei governant demà i sentint-se legitimat per dir-nos a tots plegats com hem de ser la nostra intimitat, no? Però aquí no estem parlant d'això. És necessari posar límits, preguntar-nos si el consum de porno té relació amb l'augment de les agressions sexuals entre menors i sobretot, i ja sé que no és original, però apostar per l'educació sexual, per no convertir-nos en una societat que ha passat del tabú a la pantalla sense gairebé res més pel mig.
3 minuts i 2 quarts de 9 del matí. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda a Suècia bona part de les seves opcions de ser als Jocs Olímpics de l'any que ve a París, i ho fa enmig d'un ambient de clar escepticisme amb la Federació Espanyola. Ahir Alexia Putellas va parlar per primer cop i va denunciar una discriminació sistemàtica a les últimes dècades. En canvi, va afirmar que mai cap jugadora ha exigit la destitució de cap entrenador en relació a les informacions que situen Montse Tomé fora del càrrec després del maig de dimarts contra Suïssa. Alexia va buidar el pap en la prèvia del partit contra Suècia i ho va fer al costat d'Irene Paredes. Cap de les dues es va mossegar la llengua. Alexia Putellas va assegurar que el malestar ve de molt lluny.
Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, porque estábamos detectando o sabíamos ya que estaba habiendo durante muchas décadas, demasiadas, una discriminación sistemática con el femenino.
I d'altra banda, Irene Paredes va explicar que no s'han quedat per gust a la selecció espanyola, sinó per garantir que es compleixen tots els acords.
Nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y para que esto vaya avanzando. Y ya no solo por nosotras, sino creo que también tenemos una responsabilidad sobre la sub-23. Si no estábamos nosotras, muy probablemente se les hubiese llamado a ellas, y es como pasar una bomba.
Té més detalls de la roda de premsa l'enviada especial de RAC1 a Göteborg, a Suècia, Laia Coll.
A la cara d'Alexia s'hi reflectia molt cansament i tota la tensió, pors i nervis que han viscut des que van ser campiones del món, i especialment l'última setmana. Des que divendres passat es van rebel·lar de nou contra la federació perquè no s'havien produït els canvis necessaris, no han dormit més de 4 hores al dia.
Denunciar que el sistema ha fallat, que la federació, els protocols han fallat, perquè des d'ahir que fa, ahir va fer un mes, fins a llavors la federació no es va pronunciar a favor de la protecció de la nostra companya. Es van treure inclús comunicats desacreditant-la quan tot el món va veure el que va passar i la posterior roda de premsa.
Les jugadores asseguren han continuat a la selecció per protegir les seleccions inferiors i per garantir que tots els acords perquè hi hagi un ens igualitari en l'esportiu i en el respecte a les dones es portin a terme.
Si això ha fet que les dones vegin que pot servir com de guia en situacions com la que ha passat la nostra companya, crec que ja ha valgut la pena llavors.
La capitana del Barça creu que tot plegat suposarà un abans i un després.
Seguint el fil d'aquestes explicacions, Alexia Putellas també va assegurar que és rotundament fals que hagin demanat la destitució de Montse Tomé com a resultat dels acords que van arribar amb la Federació Espanyola. Doncs bé, Montse Tomé se la creu, l'estudiant està a la corda fluixa abans del seu primer partit, però assegura que cap jugadora li ha demanat que marxi. A més, aprofita per picar la cresta a la premsa, qui culpa de publicar informacions no contrastades.
Ha salido, pues, de que si las jugadoras no nos quieren, yo eso no lo siento, no lo he oído de ellas, y es algo que creo que también tenemos que cuidar, sobre todo, pues bueno, contrastar un poco la información que se publica, que eso sea cierto, porque también pues forma parte de la profesión.
Tot en una roda de premsa prèvia al partit d'aquesta tarda, 6:45 contra Suècia a Göteborg, on les preguntes del partit, com és normal, pràcticament ni van existir. Laia.
El suport a les jugadores de la selecció espanyola és unànim des del primer dia i des de tots els racons del món per part de les seves homòlogues, i avui Suècia donarà suport des de la gespa amb una acció conjunta i que serveixi per enviar un nou missatge a la societat i a les institucions. Alexia lamenta que hagin hagut d'anar més enllà del que requereix la seva professió.
Somos deportistas profesionales, o sea, imaginar lo que está costando, que estamos yéndonos a dormir, llevamos una semana durmiendo 4 horas de todas las reuniones que tenemos. Somos las primeras que queremos ser futbolistas, pero entender que nos hemos tenido que meter en la cabeza que no ha sido posible solo ser futbolistas.
Esportivament parlant, el partit d'avui és molt important per la classificació pels Jocs Olímpics, perquè Suècia és el rival directe en la fase de grups de la Nations League, que per cert avui s'estrena en categoria femenina. La gran incògnita és saber com afectarà el rendiment de la selecció espanyola tots els esdeveniments que han passat en l'última setmana i que només hagin pogut fer 2 entrenaments. Montse Tomé, que està en el punt de mira per la convocatòria i les 2 rodes de premsa que ha fet posteriorment, una amb mitges veritats i ahir amb un discurs dèbil i gens clar, s'estrena com a seleccionadora.
Escoltem ara els comentaris, el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Edurne Concejo.
Al Camp Nou Levi, l'escenari on el Barça va aixecar la primera Champions, Alexia Putellas va pronunciar un discurs històric, unes paraules que van transcendir el món del futbol per defensar totes les dones que han patit mai algun tipus d'assetjament. Tolerància zero, va exigir. Si alguna cosa que fan aquestes futbolistes és que no lluiten per elles, ho fan per les que vindran, perquè cap dona no hagi de passar pel que està passant Jenny Hermoso, perquè les noves generacions de futbolistes només s'hagin de preocupar de marcar gols, no de batallar els despatxos. Amb una valentia exemplar, estan deixant el millor llegat i aconseguint el que ningú no havia aconseguit abans, acabar amb un monstre com el sistema clientelar de la Federació Espanyola. I encara n'hi haurà qui les consideri unes capritxoses.
Arran de la polèmica, gràcies a Durne per aquesta convocatòria no consentida, aquesta hora RAC1 us avança que Esquerra Republicana de Catalunya registrarà aquest matí una proposta de modificació de la llei de l'esport perquè no sigui sancionable negar-se a representar la selecció espanyola. La proposta quedarà registrada a les 11 del matí. A partir d'aquí haurà de seguir tots els tràmits reglamentaris per arribar a ser debatuda i votada algun dia al Congrés. Des d'Esquerra argumenten que ja han demanat en reiterades ocasions la suspensió d'aquesta obligatorietat i que el cas Rubiales i els fets posteriors fan necessària una modificació de la llei de l'esport perquè passi de ser un deure a ser un dret. Espanya i Xipre són els dos únics estats europeus en què la llei preveu sancions pels esportistes que es neguin a competir amb les seves seleccions. Per cert que encara més enllà del terratrèmol de la selecció espanyola de futbol femení, és notícia d'aquesta matinada la lesió de Vitor Roque. El davanter del Brasil, que jugarà amb el Barça a partir del mes de gener, ha passat durant un partit del seu equip, l'Atlético Paranense, i ha marxat del camp plorant i enlliterat després que un rival li hagi fet una entrada molt lleig al turmell esquerre. Es parla de 3 mesos de baixa, tant de bo, perquè Wesley Carvalho, el seu entrenador, creu que només és un cop o com a màxim un esquins. però no creu que vagi més enllà d'això. En tot cas, avui li faran més proves perquè encara no se sap l'abast exacte de la lesió. El que sí que sembla evident és que Roque no anirà amb la selecció brasilera el mes que ve en la segona aturada de la temporada. Renfe demana apartar immediatament 4 vigilants de seguretat de Plaça Catalunya per un possible agressió racista a un home negre a Barcelona. Va ser dimecres a la tarda al vestíbul de l'estació. Les imatges que van començar a correr a través de les xarxes socials mostren com els vigilants es llencen a sobre la víctima per reduir-la i emmanillar-la. I ho fan amb molta contundència. Renfe explica que la seguretat depèn de l'empresa externa Sureste i ja li han fet 2 peticions. La primera, cobri un expedient a aquests treballadors i segona, que els aparti del servei. La companyia subratlla que no tolera cap atemptat contra els seus passatgers independentment del que hagués passat abans. Notícia important per la butxaca de tots els consumidors. El diari El País avança que el govern d'Espanya preveu retirar la majoria d'ajudes per fer front a la inflació d'aquí 3 mesos, a partir del 2024. Quines són aquestes ajudes? Doncs la rebaixa a l'IVA del gas, de la llum i dels aliments bàsics, les subvencions a determinats sectors i la bonificació del carburant pels transportistes. Les úniques ajudes que el govern d'Espanya mantindria és la rebaixa de l'IRPF per les rendes inferiors a 21.000 euros i la gratuïtat dels trens de Rodalia. Són les 8 i 35 minuts. Més de 700.000 catalans, 700.000, viuen en zones inundables, és a dir, un de cada 10. I d'aquests, 110.000 viuen en territoris que tenen un alt risc d'inundació. Aquesta és l'alerta que ha llançat Protecció Civil i el Meteocat davant la previsió que aquesta tardor hi pugui haver pluges intenses i sobtades. Per això demanen als ciutadans que tinguem prudència. Actualment, un 4% del territori de Catalunya està en perill de desbordament dels rius. Són, sobretot, municipis del litoral nord, el Pirineu, el Baix Ebre i el Montsià. Però també, cert perill, les àrees metropolitanes de Girona, Lleida i Barcelona. Protecció Civil demana autoprotegir-se, per exemple, no aparcant els cotxes en rieres o evitant creuar zones amb aigua si plou. Són les 8 i 36 minuts.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Tenim el temps amb la Mònica Usar. Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Què el temps?
Doncs mira, una mica mogut entre avui i demà entre les comarques de Girona i de Barcelona, on s'esperen alguns ruixats, i en canvi a la resta, a les comarques de Ponent i del Sud, tindrem un parell de dies de més tranquil·litat amb més sol. Bufa el vent de mestral i de tramuntana, i avui i demà baixen les temperatures i podríem dir que l'ambient serà un punt més tardorenc, però en canvi diumenge i dilluns farà més sol i tornen a pujar els termòmetres.
Val. Què més, Mònica?
Doncs mira, si fem un cop d'ull a la tardor, podem veure que tant el mes d'octubre com el mes de novembre pinten plujosos. Per tant, tenim una possibilitat aquí posada per donar una miqueta d'aire a la sequera, però després el mes de desembre pinta que serà més sec una altra vegada.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Una notícia breu i anem a la publicitat i de seguida tornem per parlar d'altres temes aquí al món a RAC1. A Barcelona, l'Ajuntament prepara millores als accessos a l'estadi olímpic Lluís Companys per facilitar les coses als aficionats del Barça. Es crearan 4 nous passos de vianants i una cruïlla completa, i també s'instal·laran 7 càmeres de trànsit i diverses senyals. A més, a l'octubre començaran les obres de la via ciclista que connectarà la muntanya amb la plaça Espanya de Barcelona. I a les 8:38, de seguida tornem des del Teatre Tívoli, on ja hi ha cua per entrar. Recordem, el Teatre Tívoli aquí al carrer Casp de Barcelona, per aconseguir entrades i viure en directe al món a RAC1 des del Teatre Tívoli per veure The Producers.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol, caldó...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
No em preguntis per què, l'estimo perquè sí, perquè tinc més de 10 milions de raons per estimar-la. L'estimo perquè amb ella puc parlar des d'arreu del món amb els meus amics de sempre i per la fibra de màxima velocitat que arriba a tot Catalunya. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
El mes dels progressius ha arribat a Multiòptiques. I això significa dues ulleres molt progressives per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models, només a Multiòptiques.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Blanes es transforma de nou en ciutat romana. Del 22 al 24 de setembre tornen les jornades Blanda Blandae. Reviu els costums i les tradicions de la societat romana. Prepara't amb tota la família per gaudir de ple d'espectacles en viu arran de mar. Blanda Romana Est. Més informació a blanes.cat/jornadesromanes.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli, amb la col·laboració de Balanyà en Viu.
3 minuts i 3 quarts de 9, d'aquí poc més d'un quart d'hora obrim portes aquí al Teatre Tívoli, on ja hi ha una cua important a l'exterior per poder accedir a la platea del Teatre Tívoli de Barcelona per veure i per viure algun número musical dels The Producers, parlar amb els protagonistes i, evidentment, sortejar entrades per l'obra d'aquest vespre, per la representació d'aquest vespre, que serveix com a porta d'entrada a les festes de la Mercè de Barcelona. Però mentrestant parlem amb altres temes aquí als apunts al món a RAC1, l'Institut Goodman estudiarà com reduir el dolor dels lesionats medulars gràcies als 24.000 euros que els han donat els Castellers de Gràcia. És una ajuda que van crear com a homenatge a un dels seus membres que precisament va morir d'una lesió d'aquest tipus després d'una caiguda. Anna Salvador.
El pateixen la meitat dels lesionats medulars, és sovint irreversible i provoca símptomes molt desagradables. Un dels millors tractaments per alleugerir-lo és una tècnica cerebral no invasiva. Tot i això, no hi ha manera de saber si funcionarà en un pacient fins que es prova. Per això, l'Institut Goodman vol crear una eina que ajudi a predir en quins pacients farà efecte. Ho explica RAC1, la investigadora principal del projecte, Dolors Soler.
El que farem serà intentar desenvolupar un patró d'anàlisi d'intel·ligència artificial per intentar esbrinar d'una manera més acurada totes aquestes variables i veure si podem trobar predictors de resposta del tractament.
L'Institut començarà la investigació abans que acabi l'any. En la primera fase estudiaran una cinquantena de persones que tenen aquest dolor.
L'Alzheimer Center de Barcelona. destinarà gairebé 42.000 euros a un projecte innovador de realitat virtual que servirà per millorar la qualitat de vida dels malalts. A Catalunya hi ha més de 100.000 persones que tenen Alzheimer, un tipus de demència més comú. No té cura i la investigació és l'única via per poder endarrerir els seus efectes. Per això es fan gales solidàries com la que aquest vespre hi ha hagut a l'Hotel Mandarín de Barcelona, Mar Poyato.
La lluita contra l'Alzheimer no és qüestió de màgia com la que ahir va fer el màgic Andreu. És qüestió d'investigar per trobar noves teràpies que ajudin a combatre la malaltia, com és el cas de les noves ulleres de realitat virtual. Però l'Alzheimer Center de Barcelona ja fa un pas més enllà i està treballant en un sistema de diagnòstic realment revolucionari. L'explica la directora mèdica Mercè Boada.
Esmicolant el so, podem veure que aquella gent que aquest so té unes característiques determinades, aquests potser podrien tindre Alzheimer. Fins i tot parlant per telèfon.
Un projecte tan revolucionari que va convèncer el conseller de Salut, Manel Balcells.
Poder fer això massivament a la primària ens ha de permetre poder fer més diagnòstic precoç. I et dic, doctora, que si això funciona, ho farem.
Una gala amb cares conegudes, com les de Marina Rossell, Pep Poblet, Toni Crudo, Carme Ruscalleda, donant suport a una causa que ha de persistir en la memòria.
I mig miler de persones han homenatjat l'historiador Joan B. Culla en un acte al CCCB a Barcelona. L'acte ha estat un repàs a la trajectòria del que ha estat 4 dècades professor a l'Autònoma de Barcelona. L'historiador, de 71 anys, s'ha jubilat fa poc per motius de salut. Entre els assistents hi havia un fotimer de gent, entre els quals els presidents Pere Aragonès, Artur Mas, José Montilla o Jordi Pujol, a més d'amics, companys, periodistes i altres historiadors i món de la cultura. Culla va agrair l'homenatge, emocionat, tot i que creu que és immerescut.
Només puc i vull dir que us estimo immensament a totes i a tots, que us agraeixo amb tota l'ànima aquest homenatge inesperat i immerescut, i que m'acabeu de proporcionar l'equipatge més preciós que em pot portar en el viatge que em resta per fer. Infinites gràcies.
Sobre Joan B. Culla val molt la pena llegir l'article que avui publica l'Antoni Bassas a l'Ara, que precisament és el diari que va organitzar l'homenatge. Bassas recorda que prop de 10.000 estudiants han passat per les seves classes magistrals i apunta desenes de promocions de periodistes d'aquest país en reconeixem com els seus deixebles. L'equipatge intel·lectual que això ha significat per nosaltres només és superat per l'efecte que li tenim. Avui es posa a la venda el nou iPhone 15, tant a les botigues físiques d'Apple com a les virtuals. El nou model incorpora com a gran novetat el connector universal aprovat per la Unió Europea, que permetrà carregar-lo amb qualsevol carregador, no només amb els d'Apple. El model més car, el 15 Pro Max, té una terabyte, frega els 2.000 euros, i el més, entre cometes, barat, entre moltes cometes, costa 959 euros. Ha mort Ferran Gallart, el cantant del grup Strombers. Tenia només 50 anys.
Borracha, alcohólica, bella mujer que bebe, hermosa mujer trompa, bolilla, beoda, guapa señora ciega.
El músic va fer-se un nom dins la escena musical catalana a finals dels anys 90 i a principis dels 2000. És l'època que els Strombers es van fundar i van convertir-se en un grup de referència en totes les festes majors de Catalunya. Ho van fer gràcies a cançons tan mítiques com aquest Borratxa o també El cotxe de Manolo. 8:47 a Barcelona. Avui arrenca les festes de la Mercè i ho faran polèmica pel pregó a càrrec d'Ariat El Hajmi. L'Observatori contra l'Homofòbia acusa l'escriptora de transfòbia i ha demanat en va a l'Ajuntament que rectifiqui i canviï de pregonera. En polèmica o sense, la Mercè durarà 4 dies i un dels plats forts serà l'àmplia programació musical. De fet, aquesta nit hi haurà el concert de Ginestà. Ara bé, no són els únics que hi passaran. També hi actuaran Zo.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbo, sé que está pasando mal.
I també Vico.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ten con quien quieras.
Això avui, però demà encara hi haurà més música amb els concerts de RAC 105, que reuniran a partir de les 8 grans noms del panorama musical actual a Catalunya en un nou escenari, a les Corts, al carrer de Menéndez y Pelayo. Noms com els de Tietz.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben
Triquell.
Sencero, com...
Fèries, fardelles i una escapada rural.
Lil Dami.
Per això m'és igual,
doctor Prats?
A poc, s'encén el foc.
O Edu Esteve?
Si estigués ens obligat amb la cartera.
Més enllà de la música, la Mercè inclou nombroses activitats de carrer, com teatre o circ, i estrena propostes innovadores, com un espectacle de drons a la platja. Com ja és tradició, les festes les tancarà dilluns el famós piro musical de la Mercè. Bàrbara Padilla.
La Mercè oferirà per primer cop un espectacle de drons aquest diumenge a la nit a la platja de la Barceloneta. També per primer cop les arts de carrer es faran a la Superilla de Consell de Cent i les activitats del Parc de la Ciutadella es traslladaran al Parc de l'Estació del Nord. Aquest any Kiev és la ciutat convidada i per això tindrà els seus propis gegants, els prínceps de Kiev. Una altra de les novetats és que es farà un espectacle sobre Víctor Jara pels 50 anys del cop d'estat a Xile i se celebrarà l'any Picasso pels 50 anys de la mort del pintor. Al punt final, a la festa, el posarà, com sempre, el piro musical dedicat aquest any al Festival Sónar, que fa 30 anys.
I a Tarragona, el pregó de l'actor Oriol Grau va encetar ahir el vespre els 4 dies centrals de les festes de Santa Tecla. El tarragoní va aprofitar la vinentesa per carregar a tort i a dret contra l'ajuntament de la ciutat. Els va retreure la falta d'inversions a cultura i va fer una crida a favor de l'alliberament LGTBI. Després del pregó, molt aplaudit, Tarragona va viure un dels actes més multitudinaris de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga. Esteve Giral.
Amb la baixada de l'Àliga s'ha tornat a posar en evidència aquesta nit la cara més massiva i més multitudinària de Santa Tecla. Unes festes que creixen cada any i que ja han posat damunt la taula el debat al voltant de la massificació i de la necessitat de descentralitzar part dels actes de Santa Tecla. Amb actes festius fora de la Part Alta, com s'ha fet amb els concerts també multitudinaris al Parc Francolí. Amb el pregó d'Oriol Grau, ahir al vespre es van obrir els dies més grans de Santa Tecla. No es va mossegar la llengua l'actor tarragoní al costat del nou alcalde, el socialista Rubén Viñuales.
Quan t'ofereix de fer el pregó l'alcalde de la teva ciutat, que és del partit que és, que era del partit que era, pareu.
Per davant, fins diumenge, la cercavila, la vigília de Santa Tecla o els pilars caminant.
I amb música, avui treu disc Aitana. Alfa inclou temes inèdits com aquest d'Ararí i d'altres que ja són èxits des de fa molts mesos, com les Babies, Los Angeles o Formentera. En aquest àlbum, Aitana entra a fons els sons electrònics amb ritmes propis del house o del dance. També treu un últim tema, Pico.
Nunca volverás.
Nunca volverás, una cançó que a la tornada adapta al Nunca volverá de El sueño de Morfeo. I ja es pot sentir sencer el nou tema de Quevedo.
A mí no pierdo la fe, y aunque me siga con él, tú sabes que Dios no mata, más y te quiero ver. Sueño que mal lo ve, y aunque...
Doncs molt bé, es diu Buenas i és una col·laboració amb Psycho. També té nou disc, Kylie Minogue. Tension Deluxe i inclou aquest Hold On To Now que sentim de fons. És el 16è treball de la cantant australiana. I avui, minuts per les 9, avui es dona el tret de sortir del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que suma ja 71 edicions. Aquesta edició acollirà els pròxims dies l'estrena de la nova pel·lícula d'Isabel Cuixet, Un amor, la nova sèrie de Berto Romero, El otro lado, o el documental No me llames ternera, dirigit pel Jordi Évole, que ja ha trepitjat algun ull de poll abans de la seva estrena. Més detalls amb l'enviada especial de RAC1 a Sant Sebastià, Maria Cusó.
Un any més, la pluja dona la benvinguda als centenars de periodistes i professionals de la indústria que arriben al Festival de Sant Sebastià. Un clar exemple que hi ha coses que es mantenen, com també ho fa el gust per les polèmiques. Demà es projecta l'entrevista que Jordi Évole ha fet a Josu Urrutikoetxea, exlíder d'ETA, i que sectors de la dreta consideren un blanquejament de la banda terrorista. Una teoria, però, que arriba quan encara no s'ha vist cap imatge del documental i que el director del festival, José Luis Rebordinos, ja s'ha encarregat de desmentir. Més enllà d'això, aquests dies passarà per Sant Sebastià Un amor, protagonitzat per Laia Costa i dirigit per Isabel Cuixet, que opta a la seva primera Concha d'Or. També es podrà veure fora de competició la representant d'Espanya als Oscars, La Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, o el més nou dels Javis. El festival s'enfronta enguany a una prova de foc i és que amb la pèrdua de múscul del Festival de Toronto i els problemes a la direcció del de Berlín, Sant Sebastià juga aquesta edició la tercera plaça al rànquing de festivals internacionals, només per darrere de Canes i Venècia.
Sí. si anem a plataformes, avui hem de dir que arriba a Amazon Prime Video la sèrie de Continental de l'univers de John Wick.
A suit doesn't make a man.
La sèrie, que estrenarà un capítol per setmana, explora l'origen de l'icònic Hotel d'Assassins, ubicat a Nova York i peça clau de les pel·lícules protagonitzades per Keanu Reeves. Els protagonistes, en aquest cas, en aquesta sèrie, són els actors Colin Woodell i Mel Gibson. Es troba, repetim, a Prime Video. I a Netflix s'estrena Spy Kids Armageddon i ho fa a doblada al català.
Crec que el pare i la mare són espies.
Vols dir...
Hem de trobar el pare i la mare ara.
És una nova versió de la mítica pel·lícula dels anys 2000. Encara en tele, però als Estats Units, llegim avui que el concurs Traitors ha fitxat l'expresident del Parlament Britànic, John Bercow, a qui recordareu per moments com aquest.
Order! Order! Sit order!
Malgrat que Bercow és britànic, ha fitxat per la versió americana del concurs televisiu perquè als Estats Units és tota una celebritat. I tornant al cinema, Michael Caine ha anunciat que jubila i que la seva pròxima pel·lícula serà l'última que rodi. Michael Caine ha explicat que amb 90 anys ja li costa molt caminar i per això té dificultats als rodatges i per tant ha decidit posar punt i final a la seva carrera com a actor. Va debutar al cinema fa 66 anys i ha guanyat 2 Oscars, el millor actor de repartiment per Hannah i les seves germanes i per les normes de la Casa de la Sidra. L'última pel·lícula, Michael Caine, The Great Escaper, s'ha d'estrenar el mes que ve. I avui s'inaugura a la Pedrera la mostra monogràfica retrospectiva del pintor, escultor i dibuixant Antonio López. Serà la primera vegada que el màxim representant del moviment realista espanyol de la segona meitat del segle XX presentarà la seva obra a la ciutat de Barcelona. Entre les obres que s'hi exposen hi ha una pintura que l'artista ha començat a pintar sobre el MNAC i que té a mitges. Antonio López deia ahir a la tarda en una entrevista a la versió RAC1 que la va pintant molt a poc a poc.
Podria ser ja. És en estas fechas. La fecha es en los espacios del año entre el verano y el invierno. Hay 2 espacios entre el verano y el invierno. Uno antes del verano y otro después del verano. O sea, hay la mitad del año, durante la mitad del año yo puedo venir a Barcelona.
Antonio López és el pintor espanyol viu més cotitzat. L'any 2008, un dels seus quadres es va vendre per gairebé 1,8 milions d'euros. 3 minuts i mig i clavem les 9 en punt del matí, aquest matí des del Teatre Tívoli de Barcelona. D'aquí uns moments la resta dels esports, acabem la tertúlia i ens espera l'escenari del Teatre Tívoli Ernest Folk, Cristina Puig, Pere Mas i Glòria Serra.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com. Quin ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura. I per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... No us perdeu, amb motiu de la celebració Picasso 1973-2023, l'exposició conjunta Miró Picasso, que presenten el Museu Picasso i la Fundació Joan Miró de Barcelona del 19 d'octubre al 25 de febrer. Al Museu del Disseny de Barcelona i fins al 17 de setembre podeu gaudir de l'exposició La Voluntat de Picasso, les ceràmiques que van inspirar l'artista. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la Retina, retrats d'artistes catalans, del 21 d'octubre al 18 de febrer. Gaudeix de la cultura, gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura i Deporte.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli amb la col·laboració de Balanyà en Viu.
I a la resta dels esports amb Repsol avui comença la 6a jornada de primera amb un Alavés Atlètic de Bilbao a les 9. El Girona rep demà el Mallorca, mentre que el Barça juga contra el Celta i diumenge l'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid al Metropolitano, en el que serà, sens dubte, el millor el partit de la jornada, d'aquesta sisena jornada de Lliga. Mentrestant, a l'Europa League, ells van jugar dos partits amb equips de la Lliga Espanyola, Panathinaikos 2, Villarreal 0 i Glasgow Rangers 1, Betis 0. El motor Marc Márquez ja ha descartat la moto que Honda li ofereix per la temporada que ve. El cerverí considera que té menys potència que la d'aquesta temporada, malgrat que fa uns dies es va comprometre a seguir treballant amb l'equip japonès. I a la Champions d'handbol, el Barça es va estrenar guanyant de 12 al Magdeburg, el vigent campió d'Europa. Tot plegat quan estem a les portes d'un cap de setmana ple d'activitat esportiva amb els partits del Barça, del Girona i de l'Espanyol, l'inici de la Lliga ACB de bàsquet i els grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP. Per no perdre'n res, ho repassem tot, com tots els divendres, a Esport i Tele amb l'Albert Pedrol.
El partit de la selecció espanyola femenina avui a 6:45 de la tarda per la UDA Televisió Espanyola. A primera, demà a les 2:00.